Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, bon divendres. Avui és 27 d'octubre del 23, una jornada que comença amb el cel mig encapotat en general a les nostres comarques i amb un fred que cada vegada és una mica més viu. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Mapa de temperatures a aquesta hora.
Doncs ens llevem amb un grau negatiu a Vall de Núria, 4 graus a Das, 7 a Ripoll i a Ribes de Freser, 12 graus a Olot, la Vall d'en Bas, Mieres i a Vic, 13 a Sant Feliu de Pallerols i a Santa Pau, 14 graus a Castellfollit de la Roca, 17 a Banyoles, Girona i Anglès i 19 graus a Roses i a Figueres.
5 minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
I ara mateix amb en Dani Ramírez amb la previsió del temps per avui i ja mirant també el cap de setmana. Endavant, Dani, quan vulguis.
La notícia de les últimes hores ha estat el vent, vent que va arribar ahir als 90 km per hora a Sant Feliu de Pallerols, 55 km per hora a Olot, i a dalt de tot de Vallter, a Ullater, 2.400 metres, 127 km per hora. Una ventada molt forta també, 130 km per hora a dalt de tot del Montseny. Bé, ahir va arribar algun plogim a la Cerdanya, última hora del dia cap a la nit, al Ripollès, entre mig litre i dos litres, amb un dia de molt vent també alta muntanya. I avui, bé, restes de núvols, alguna gotellada, pot caure al nord de Girona, bàsicament l'Albera, l'Alt Empordà, Ripollès, potser Alta Garrotxa a primera hora, però tot això anirà marxant. Per tant, un dia mig ennuvolat al matí, a la tarda amb clarianes aquest divendres, temperatures que poden baixar lleugerament. Ahir vam tenir 10 i 22 de temperatures extremes aquí a Olot, Vic mínima 10, màxima 23, i les més altes van arribar als 27 graus a la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners o també a Vilobí d'Unyà. Cap de setmana marcat per una temperatura una mica més baixa de nit, mínimes de 6, 7, 8 a la Garrotxa i Osona, però de dia es recuperen lleugerament, novament màximes de 20 a 25. Tot això sense cap mena de canvi, dissabte assolellat i diumenge última hora arriba un front molt desgastat, ja bàsicament la nit de diumenge i dilluns, amb 4 gotes al Pirineu.
Gràcies, Dani. Ara són les 8 del matí amb 2 minuts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat els pressupostos pel 2024. Els comptes tiren endavant amb els vots favorables de l'equip de govern Junts i Esquerra i amb crítiques sobre la gestió de les escombraries. El primer tinent d'alcalde, Stanis Vayreda, reparteix responsabilitats entre tothom.
Té tot la raó. La comarca n'hem estat capaços de fer segurament amb dos grans projectes de ciutat, que és la variant i la planta, doncs no hem estat a l'alçada. Però jo li recordo que no ha estat primer, que la competència de les dues infraestructures de la Generalitat de Catalunya, això és el primer. I que per tant, a la Generalitat hi hem governat, però també hi han governat vostès, li vull recordar, durant 7 anys, a més anys, amb molts diners, i tampoc han estat capaços de fer-ho. I a la ciutat vostès han governat, també han governat nosaltres, i per tant, crec que en percentatges segurament diferents, però tots tenim la nostra quota de responsabilitat.
Les ordenances fiscals també han quedat aprovades. Un ple en el qual, per cert, hi han assistit les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa per demanar millores laborals.
Una trentena de treballadores han assistit al Saló de Sessions aquest dijous. La portaveu del Comitè de Treballadores, Marta Teixidor, ha llegit el comunicat davant el plenari on les treballadores reclamen unes millores laborals necessàries i urgents.
A dia d'avui tenim la relació llocs de treball de 2 anys feta, ens falta acabar-ne una i el compromís que va agafar el Consell Comarcal és que a final d'any tindríem aquesta relació. La relació amb l'Ajuntament d'Olot bàsicament és que també forma part de la comarca i tot i que el conveni el tenim amb el Consell, sí que la nostra tasca repercuteix moltíssim a molta gent de la ciutat d'Olot i per tant també considerem que és bo poder venir en aquest ple i que els grups municipals d'aquí, doncs, també ho escoltin.
A Ripoll, tot i lamentar-ho, les forces polítiques del municipi donen per perduts els pisos de Can Guetes.
Uns i altres s'acusen de ser els responsables de la decisió de la FES, que va avançar en primícia el setmanari al Ripollès. Algunes veus esperen que la inversió es pugui reconduir d'alguna manera per no perdre una inversió important en habitatge.
Escoltem l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
De govern, evidentment, intentarem continuar amb converses amb la Fundació per mirar, si no és aquest projecte en concret, doncs, de poder fer altres projectes que beneficiïn Ripoll, però em sembla clar, doncs, que hem perdut aquest tren per culpa, doncs, dels opositors polítics.
A la primera convocatòria per acollir-se a un ajut provinent dels fons europeus per la rehabilitació energètica d'edificis del barri vell de Ripoll s'hi han presentat un total de 10 sol·licituds.
Aquestes, si compleixen tots els requisits, en principi tenen el pressupost assegurat, tot i que encara Hi ha temps per presentar-s'hi fins al 29 de desembre.
L'Aleix Saborit és tècnic del programa de barris.
Jo penso que la major part dels edificis que s'han presentat, per el que jo he pogut revisar de documentació, crec que tenen moltes possibilitats de complir, i bàsicament perquè són edificis molt vells, la majoria, bueno, tots són anteriors a l'any 35.
I un possible vedat de caça elitista impulsat per una empresa a les Llosses i a Sant Jaume de Frontanyà ha fet saltar les alarmes dels dos municipis.
Fa anys que una empresa està comprant terrenys i els veïns sospiten que l'objectiu és aquest gran vedat, tot i que no s'ha presentat encara cap projecte ni als ajuntaments ni al Departament d'Acció Climàtica.
En Jaume Conís, l'alcalde de les Llosses.
És una preocupació perquè no sabem per on van, però en tot cas no van en aquesta direcció que diem d'intentar fer coses en el territori que reverteixin en que sigui un territori més habitable. Aquest tipus de projectes que no estan clars, si volem fer coses de l'estanding, ens allunyem de la necessitat de viure del territori i gent normal que pugui treballar.
Són les 8 i 6. La gran majoria dels comerciants d'Olot afirmen que el canvi d'hora els perjudica.
Expliquen que en fer-se fosc més aviat provoca que als voltants de les 7 del vespre ja no hi hagi ningú pels carrers.
A nivell de comerç, doncs, tampoc és que ens beneficiï massa, perquè el carrer de Sant Rafel ja és un carrer, bueno, suposo com tot Olot, que molt aviat de la tarda ja queden els carrers buits.
L'ambient que puguis veure en el carrer quan canvien l'hora, clar, si fos més aviat no veus quasi bé ningú.
Parcialment sí que m'afecta, perquè ja ara en aquest moment a les 8 ja el carrer queda buit, això vol dir que la setmana que ve a les 7 ja no hi haurà ningú.
Que s'ha retirat el client conforme canvia l'hora, perquè la nit arriba abans, és a dir, es fa fosc molt abans, la gent tenen ganes ja de retirar-se.
I a les 8 i 7, els esports. La Unió Esportiva Olot busca la quarta victòria consecutiva a la Lliga Mollerussa.
Els lleidatans són vuitens de la taula i a casa ho han guanyat absolutament tot. Els olotins hi arriben líders i amb els ànims als núvols, després de destronar el líder l'Hospitalet, d'Olera té el dubte d'Albert Blanque.
Hem de saber la dificultat que té i donar-li el valor. La veritat és que el que hem fet és increïble, vull dir, jo no ho he fet en cap equip, i si mires una mica les situacions de partit de 3 setmanes és molt difícil que un equip guanyi 3 partits, i més amb la transcendència que era en aquest, no? Amb la qual cosa, vull dir, li hem de donar un 10 a l'equip i considerar que hem de seguir aquesta línia perquè és la bona.
I el vòlei fa passes endavant al Ripollès. El club vòlei Ripollès comença una nova temporada amb un nou equip, l'Alaví, i amb nous jugadors i jugadores que volen fer créixer l'entitat.
De moment el club continuarà participant a les lligues de consell i esperen obtenir algun premi a les lligues Emporion a final de temporada.
La copresidenta del club vòlei Ripoll és la Laura Serrat.
Com que vam guanyar un partit i vam perdre en un, vam estar com a punt d'arribar a tindre podi. I això ens ha quedat com una mena de cuca dintre, que aquest any el nostre objectiu és tornar a les lligues Emporion per aconseguir algun premi. Clar, els equips han canviat molt perquè els nois i les noies canvien de categoria perquè es fan grans, diguéssim, i això fa que tornem a començar la temporada.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Temps ara per escoltar els temes amb més profunditat. L'Ajuntament d'Olot ha aprovat els pressupostos pel 2024. Els comptes tiren endavant amb els vots favorables de l'equip de govern, Junts i Esquerra. PSC i Activem Olot s'abstenen i la CUP i Vox hi voten en contra.
Les ordenances fiscals també queden aprovades, tot i que el PSC s'ha mostrat molt crític amb l'equip de govern per la gestió dels residus tant a nivell de ciutat com a nivell comarcal.
Ha seguit el ple en Gerard Puigdemont.
L'equip de govern a l'Ajuntament d'Olot ha aprovat el pressupost de 44 milions d'euros pel 2024 amb els vots favorables dels regidors de Junts i Esquerra, els quals han destacat l'increment de 300.000 euros respecte a l'any passat. Segons la CUP, els pressupostos no hi ha partides per a participació ciutadana i critica els recursos per Espai Cràter o per l'Escola Noima. Per això el grup municipal ha votat en contra dels pressupostos i ha evidenciat segurament per primer cop al plenari el distanciament amb Esquerra Republicana a la ciutat després del pacte d'esquerres frustrat. En parla la seva portaveu, Sílvia Pagès.
El grup municipal de la CUP no comparteix el model de ciutat que està perpetuant l'actual equip de govern, que no difereix gens en res del de les legislatures anteriors, tot i l'entrada d'Esquerra Republicana en aquest nou govern.
Qui també ha votat en contra dels pressupostos ha estat Vox. També han tirat endavant les ordenances fiscals amb els vots favorables de Junts i Esquerra i amb crítiques per part de l'oposició per l'augment de taxa d'escombraries i de la gestió dels residus que s'està fent a la ciutat. Els qui s'han mostrat més crítics amb les ordenances ha estat el PSC. La portaveu Marina Alegre ha assegurat que en el tema de les deixalles no es treballa prou en fer pedagogia, que les campanyes per reciclar millor no estaven resultant eficients i que no sempre era fàcil poder trobar contenidors a la ciutat on poder reciclar bé. També han criticat la que asseguren que ha estat una mala gestió de l'equip de govern tant a l'Ajuntament com al Consell Comarcal en relació a la qüestió dels residus.
Però si la feina l'haguessin fet ben feta, ja faria anys que tindríem construïda, per exemple, la planta de triatge de Sant Jaume Llierca. Sabem que el Centre Integral de Gestió de Residus, que estarà ubicat a les instal·lacions de l'actual abocador comarcal de Beuda, està en marxa, però en un estat molt embrionari. És un projecte molt ambiciós que no estarà acabat demà ni demà passat. I mentrestant no podem continuar cargant econòmicament a la ciutadania per una gestió mal feta.
El primer tinent d'alcalde, Estanis Vaireda, ha reconegut a la regidora socialista que no havien fet els deures, però també li ha volgut sobreposar part de la responsabilitat.
Té tot la raó. La comarca n'hem estat capaços de fer segurament amb dos grans projectes de ciutat, que és la variant i la planta, doncs no hem estat a l'alçada. Però jo li recordo que no ha estat primer que la competència de les dues infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Això és el primer. I que, per tant, a la Generalitat i hem governat, però també han governat vostès, li vull recordar, durant 7 anys, a més anys amb molts diners, i tampoc han estat capaços de fer-ho. I a la ciutat vostès han governat, també han governat nosaltres, i per tant crec que en percentatges segurament diferents, però tots tenim la nostra quota de responsabilitat.
De la seva banda, Activem Mogot s'ha abstingut també a la votació de les ordenances i Vox i ha votat en contra, recriminant a l'equip de govern que destini tants diners a subvencions per entitats i que llavors optin per apujar els impostos.
Un ple en el qual hi han assistit també les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, que demanen millores laborals. En aquest sentit, una trentena de treballadores han assistit al Saló de Sessions aquest dijous. La portaveu del Comitè de Treballadores, Marta Teixidor, ha llegit el comunicat davant del plenari on reclamen unes millores laborals necessàries, diuen, i urgents. Hi ha parlat en Roger Isern.
Nou acte de protesta de les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, que després de fer-ho en el ple d'octubre del Consell Comarcal, ara ho han fet al ple de l'Ajuntament d'Olot aquest dijous, després de reunir-se a l'exterior de l'Ajuntament encapçalades per Marta Teixidor, portaveu del Comitè de Treballadores, han traslladat les seves reclamacions als 21 regidors i regidores del consistori olotí. Entre altres, el gran pas que demanen les treballadores del Consorci és la relació de llocs de treball, tràmit que el mateix alcalde d'Olot, Pep Berga, ha reconegut que pot ser llarg. Als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, Marta Teixidor ha explicat que les millores són urgents i reclamen passos endavant de les institucions.
A dia d'avui tenim la relació de llocs de treball de 200 feta, ens falta acabar-ne una i el compromís que va agafar el Consell Comarcal és que a final d'any tindríem aquesta relació. La relació amb l'Ajuntament d'Olot bàsicament és que també forma part de la comarca i tot i que el conveni el tenim amb el Consell, sí que la nostra tasca repercuteix moltíssim a molta gent de la ciutat d'Olot i per tant també considerem que és bo poder venir en aquest ple i que els grups municipals d'aquí doncs també ho escoltin.
En els darrers dies el Comitè de Treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa s'ha reunit amb el Consell Comarcal de la Garrotxa. El seu president ja va explicar aquest mitjà que de cara al 2024 hi haurà una partida econòmica destinada a les millores laborals de les treballadores. Pel que fa a l'Ajuntament d'Olot, l'equip de govern s'ha compromès a posar totes les facilitats. Teixidor confia que no hagin de fer més protestes com les que han fet aquest octubre.
De moment el que estem fent és aquests dos, perquè la veritat és que confiem en el compromís que se'ns va posar sobre la taula de que a finals d'any hi hauria aquesta relació de llocs de treball i per tant si els compromisos es van complint i els terminis que hem pactat es van portant a terme, de moment no tenim per què fer més mobilitzacions.
Les treballadores del Consorci d'Acció Social han reclamat unes millores laborals que esperen que arribin amb l'inici del 2024 per començar una una nova etapa marcada per millores i no per dificultats.
5 minuts més.
A Ripoll, tot i lamentar-ho, les forces polítiques donen per perduts els pisos de Can Guetes.
Uns i altres s'acusen de ser els responsables de la decisió de la FES que va avançar en primícia el setmanari al Ripollès. Algunes veus esperen que la inversió es pugui reconduir d'alguna manera per no perdre una inversió important en habitatge.
Jordi Altesa.
Entre la sorpresa i la decepció, les diferents forces polítiques de Ripoll paeixen la decisió de la Fundació d'Hort Soler que hi avançàvem en exclusiva. Veuen difícil que es pugui reconduir i alguns en parlen directament ja en passat. Des del govern intentaran que es pugui tirar enrere aquesta decisió. Sílvia Oriols és l'alcaldessa de Ripoll.
De govern, evidentment, intentarem continuar amb converses amb la Fundació per mirar, si no és aquest projecte en concret, doncs, de poder fer altres projectes que beneficiïn Ripoll, però em sembla clar, doncs, que hem perdut aquest tren per culpa, doncs, dels opositors polítics.
L'anterior partit al govern, Junts, veia bé el projecte i creu que era viable i lamenten la pèrdua de la unanimitat. Manoli Vega, portaveu.
Acció de 6 milions d'euros a Ripoll, en què nosaltres, doncs, ho vèiem bé i ho vèiem clar que s'havia de fer. Per tant, és una altra mostra de que Ripoll ens va deixar una aritmètica, doncs, en els 17 regidors ens va deixar una aritmètica una mica complicada de gestionar. Sap greu que fins ara, doncs, es votés per unanimitat i arribat en aquest últim ple, doncs, sortís, però perquè faltaven 3 regidors i en minoria.
Mentrestant, l'oposició manté els dubtes que hi havia en el projecte sobre la viabilitat econòmica i acusen el govern d'haver forçat un ple aprofitant absències de regidors. Sobretot, es lamenta fer passes enrere en habitatges i buscar un equilibri financer que el faci viable. A l'hora d'assenyalar culpables, govern i oposició retreuen mútuament la responsabilitat.
Bé, ja que parlem d'edificis, avui també us hem d'explicar que la primera convocatòria per acollir-se a un ajut provinent dels fons europeus per la millora energètica d'edificis del barri vell de Ripoll s'hi han presentat 10 sol·licituds.
Aquestes, si compleixen tots els requisits, en principi tenen el pressupost assegurat, tot i que encara hi ha temps per presentar-s'hi fins al 29 de desembre.
Judit Lechon.
A través d'una línia d'ajuts provinent de fons europeus, l'Ajuntament de Ripoll ha posat a disposició de la ciutadania la possibilitat d'acollir-se a una subvenció per a la rehabilitació d'edificis del barri vell en matèria energètica. S'han presentat 10 sol·licituds que permetrien rehabilitar una cinquantena d'immobles i més de 1.400 metres quadrats de locals per a l'impuls comercial del centre de la vila. El projecte es troba en una fase embrionària, però en principi les sol·licituds presentades podrien tenir el pressupost assegurat per a la rehabilitació si compleixen tots els requisits. Aleix Saborit és tècnic del programa de barris.
Jo penso que la major part dels edificis que s'han presentat, per el que jo he pogut revisar de documentació, crec que tenen moltes possibilitats de complir, i bàsicament perquè són edificis molt vells, la majoria, bueno, tots són anteriors a l'any 35, al 1935, i per tant les seves capacitats de millora són molt grans. Llavors, si tots els propietaris o els tècnics van amb un mateix camí i hi ha els diners per fer-ho i els terminis no se'n van de lo previst, jo sóc optimista.
La rehabilitació que ofereixen aquests fons europeus és en matèria energètica, però també s'inclouen algunes reformes estructurals i d'accessibilitat. Encara hi ha temps per acollir-se al programa fins al 29 de desembre, quan es tancarà de manera definitiva la convocatòria que ofereix la possibilitat de sumar-se a la subvenció de millora energètica d'edificis del barri vell.
I no marxem gaire lluny, perquè un possible vedat de caça elitista impulsat per una empresa a les Llosses i a Sant Jaume de Frontanyà ha fet saltar les alarmes dels dos municipis.
Fa anys que una empresa està comprant terrenys i els veïns sospiten que l'objectiu és aquest gran vedat, tot i que no s'ha presentat encara cap projecte ni als ajuntaments ni al Departament d'Acció Climàtica.
Informa Guido Sengerote.
L'atrinxerament i la perdigonada d'un veí a la masia de les Lloberes de les Llosses, a tocar de Sant Jaume de Frontanyà, va fer visible la inquietud dels habitants de la zona per les compres progressives per part d'una empresa dels terrenys del voltant. Així que s'han comprat les propietats, se n'han expulsat les persones que hi vivien de lloguer. Els veïns creuen que hi ha la intenció de fer un gran vedat de caça elitista amb finalitats econòmiques i han articulat una plataforma anomenada No al Vedat elitista. De totes maneres, cap dels dos ajuntaments implicats, ni tampoc el Departament d'Acció Climàtica, han rebut projectes que es vulguin tirar endavant a les terres. Al consistori de les Llosses, però, hi ha inquietud. Jaume Cuní és l'alcalde de les Llosses.
Això és una preocupació perquè no sabem per on van, però en tot cas no van en aquesta direcció que diem d'intentar fer coses en el territori que reverteixin en que sigui un territori més habitable. Aquest tipus de projectes que no estan clars si volem fer coses de l'estanding, ens allunyem de la necessitat de viure en el territori gent normal que ho pugui treballar.
En canvi, des de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà veuen complicat que pugui tirar endavant un projecte d'aquestes característiques. L'empresa també nega que vulgui fer aquest vedat, tot i que un dels dos inversors ja hauria volgut fer alguna operació immobiliària semblant a Cantàbria en el passat. A més, després d'haver fet fora els veïns dels terrenys adquirits, hi han anat a viure de lloguer familiars de l'alcalde de Sant Jaume, entre els quals el seu fill. Va ser un dels implicats en la baralla i va rebre diverses perdigonades en l'incident de fa uns mesos.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Com porteu el canvi d'hora? Doncs bé, heu de tenir en compte que aquest cap de setmana hem de moure el rellotge. La gran majoria dels comerciants d'Olot afirmen que el canvi d'hora els perjudica. Expliquen que en fer-se fosca més aviat provoca que als voltants de les 7 de la tarda ja no hi hagi ningú pels carrers. Alguns comerciants demanen que no es toqui a l'hora o bé que s'adapti l'horari als comerços, Aniol.
Una hora menys. Aquesta matinada de diumenge arribem a l'horari d'hivern. Això vol dir que haurem d'endarrerir una hora els rellotges passant de les 3 a les 2 de la matinada. Hem sortit a preguntar a alguns comerciants d'Olot quina era la seva opinió respecte al canvi d'hora. La gran majoria creuen que el fet que es faci fosc més aviat els perjudica en el nombre de vendes, ja que durant l'hivern, a partir de mitja tarda, ja no hi queda gaire ningú pels carrers. Ho expliquen alguns comerciants de la ciutat.
A nivell de comerç, doncs, tampoc és que ens beneficiï massa, perquè el carrer de Sant Rafel ja és un carrer, bueno, suposo com tot Olot, que molt aviat de la tarda ja queden els carrers buits.
L'ambient que puguis veure en el carrer, quan canvien l'hora, clar, si fos més aviat, no veus quasi bé ningú.
Parcialment sí que m'afecta perquè ja ara en aquest moment a les 8 ja el carrer queda buit, això vol dir que la setmana que ve a les 7 ja no hi haurà ningú.
Que s'ha retirat el client conforme canvia l'hora, perquè la nit arriba abans, és a dir, es fa fosc molt abans, la gent tenen ganes ja de retirar-se.
A més, una de les raons per les quals se segueix mantenint el canvi d'horari és per l'estalvi energètic que suposa. Un fet que pels comerciants no es compleix perquè han de tenir les llums dels comerços engegades durant estona quan no hi ha clients pel carrer. Segons ells, creuen que la solució seria...
Jo no tocaria l'horari. En principi no lo tocaria, lo deixaria tal com està. Perquè sí que diuen que és un estalvi energètic de llum i tot això, però és que a nosaltres se nos fa més fosc que abans.
Posaríem el que seria lògic, el que està en estudi des de fa molts anys, que ens diuen sí, el proper any, però no s'acaba. És a dir, proposaríem que no es toqués el horari.
Molta gent es pregunta si aquest serà l'últim canvi d'hora i si en cas que així sigui es quedarà instaurat l'horari d'hivern o d'estiu. De moment, el govern espanyol i la Comissió Europea tenen sobre la taula aquesta qüestió i s'haurà de veure si arriben a un acord pròximament.
I els Premis 100% Emprenedors es celebraran a principis de l'any vinent. A què es deu aquest canvi? Ens ho explica en Pere Ubach.
Els Premis 100% Emprenedors són el reconeixement que atorga l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal a les noves activitats econòmiques que ajuden a dinamitzar la comarca i creen llocs de treball. Fins ara, el lliurament d'aquests premis suposaven el punt i final a la setmana dedicada al Garrotxa Emprèn. Enguany, per celebrar la desena edició del certamen, des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que estan preparant un acte per commemorar aquesta efemèride i reconèixer els emprenedors d'aquest any i també els que van guanyar en les darreres edicions i que se celebrarà a principis de l'any que ve. La regidora d'empresa de l'Ajuntament d'Olot és Gemma Canalies.
Canviem una mica el format i el que farem, com que celebrem aquests 10 anys i volem fer una gran celebració i també un gran reconeixement, per tant, els premis els farem entre el març i el maig de l'any vinent. Molta participació de la població, molta participació dels joves i a més de reconèixer els premiats que hi puguin haver de cara a aquest any vinent, també farem un gran reconeixement a tots aquests 10 anys de trajectòria i a tots aquests projectes que han estat premiats durant aquests 10 anys.
Canalies assegura que encara estan treballant en com serà l'acte del lliurament dels Premis 100% Emprenedors, però diu que volen que sigui un esdeveniment important. De moment, avança que les categories seran les mateixes d'altres edicions. Hi haurà el Premi 100% Emprenedors i llavors altres reconeixements a joves empresaris. També a iniciatives entre dues o més empreses de la comarca i a accions que hagin contribuït a difondre la Garrotxa arreu del territori.
En principi, inclourem les mateixes categories. Ara, també penseu, estem desenvolupant i treballant a veure com haurà de ser aquests Premis 100% Emprenedors dels quals celebrem 10 anys. Per tant, encara hem d'anar definint. I aquí sí que la gran diferència és que participaran això entitats, la població, associacions i molts joves en aquests nous premis 100% emprenedors.
A més, aquest dimarts, amb l'acte d'inauguració de la 10a edició del Garrotxa Emprèn, s'ha inaugurat també l'exposició 10 anys Premis 100% emprenedors, que es pot visitar al pati de l'Hospici fins al 5 de novembre.
La Unió Esportiva Olot busca la quarta victòria consecutiva a la Lliga i ho farà a Mollerussa, Guillem Guardiola.
Hem de saber la dificultat que té i donar-li el valor. La veritat és que el que hem fet és increïble. Vull dir, jo no ho he fet en cap equip i si mires una mica les situacions de partit de 3 setmanes és molt difícil que un equip guanyi 3 partits i més amb la transcendència que era en aquest, no? Amb la qual cosa li hem de donar un 10 a l'equip i considerar que hem de seguir aquesta línia perquè és la bona.
Amb aquesta satisfacció, Pedro Dolera, tècnic de la Unió Esportiva Olot, ha analitzat la tornada a la feina després de la setmana somiada amb 3 victòries en una sola setmana. El cert és que és més fàcil treballar quan les coses van rodades, tot i que ara la Unió Esportiva Olot només té un objectiu entre cella i cella, la quarta victòria consecutiva a la Lliga. Davant, però, tindran un Mollerussa que, si havia perdut els últims 2 partits, a casa ho ha guanyat tot.
És un equip molt difícil, a dalt té molt bons jugadors, té una afició que aperta molt, és un camp complicat de sempre i tenim un desplegament llarg, amb el qual tot això ja diu que serà un partit molt difícil. A partir d'aquí hem d'intentar fer el nostre lloc, intentar tenir la bola i ser valents.
El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, nega que existeixin parelles de ball, tot i que el que s'ha estat veient damunt el terreny de joc podria deixar entreveure dubtes. Dolera reconeix que cal aprofitar el bon moment de Moja, tot i que assegura que encara no ha trobat la seva millor versió.
Sí, home, Moja a poc a poc va agafant el to i de fet 2 gols seus han donat 6 punts. Això ja et diu la importància que ha de tenir l'equip. Sí que és cert que jo crec que encara està lluny del seu 100% de lo que jo vull, però sí que el veig amb actitud, sobretot en treball defensiu, i ofensivament ja s'ha donat coses en el poc que porta, o sigui que estic total confiança de que anirà més.
La Unió Esportiva Olot es desplaça fins a terres lleidatanes amb pràcticament tots els efectius disponibles. Qui no viatjarà amb l'expedició olotina serà Bruno Perone i Marco Gil, lesionats, mentre que Albert Vázquez és dubte per unes molèsties. El Mollerussa Olot es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia.
Para incidencias con la telefonía fija, pulse 1. Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidencias con ADSL y otros servicios indirectos, pulse 4.
No en tens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
Has de canviar els pneumàtics? Vine a Brillauto. Hi trobaràs primeres i segones marques a bon preu, des de 40 euros. I si vols alinear la direcció, et fem un 20% de descompte. A més, et regalem una neteja del teu vehicle. Brillauto, al carrer de França 31 d'Olot. Servei, qualitat i confiança.
A Aresta, Can Base, buidem la botiga per trasllat. Descomptes del 50 al 60%. En roba, calçats, complements, tot el que necessites per l'esport, ara a meitat de preu. A Aresta, Can Base, ens traslladem i buidem la botiga. Recorda, 50% de descompte. T'ho perdràs. Aresta, al carrer Voló 16, d'Olot.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres.
Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Fes Més, el bricolatge de casa.
Menjadors, salons, habitacions... Amb els mobles en kit de Fes Més, dona vida als teus espais i decora cada racó com més t'agradi. Descarrega't el nostre fullet a fesmes.com.
I si vols consells, descomptes i promocions, subscriu-te al nostre newsletter. Entra a fesmes.com, dos clics i ja tens tots els avantatges. Fes Més, gasta menys.
Fluvià Òptics, centre d'entrenament visual. Control de la miopia, problemes de lectura, fracàs escolar, ull gandul, tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sants.
Bon dia, bona hora, són en punt 8:45 del matí. 5 minuts
més. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
És el moment de posar-nos al dia, és el moment de saber què és notícia avui, un dia que ve marcat pels pressupostos de l'Ajuntament d'Olot, que finalment han tirat endavant. Els comptes s'han aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern, Junts i Esquerra.
PSC i Activa Olot s'han abstingut i la CUP i Vox hi han votat en contra. Les ordenances fiscals també queden aprovades, tot i que el PSC s'ha mostrat molt crític amb l'equip de govern per la gestió dels residus tant a nivell de ciutat com a nivell comarcal.
Unes crítiques que ha respost el primer tinent d'alcalde Estanis Vaireda amb aquestes paraules.
Sí, la comarca n'hem estat capaços de fer segurament amb dos grans projectes de ciutat, que és la variant i la planta, doncs no hem estat a l'alçada. Però jo li recordo que no ha estat primer, que la competència de les dues infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Això el primer. I que, per tant, a la Generalitat hi hem governat, però també hi han governat vostès. Li vull recordar durant 7 anys, a més anys, amb molts diners, i tampoc han estat capaços de fer-ho. I a la ciutat vostès han governat, també han governat nosaltres, i per tant... Crec que en percentatges segurament diferents, però tots tenim la nostra quota de responsabilitat.
Un ple en el qual també han assistit les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa demanant millores laborals.
A dia d'avui tenim la relació llocs de treball de 200 feta, ens falta acabar-ne una i el compromís que va agafar el Consell Comarcal és que a final d'any tindríem aquesta relació. La relació amb l'Ajuntament d'Olot bàsicament és que també forma part de la comarca i tot i que el conveni el tenim amb el Consell, sí que la nostra tasca repercuteix moltíssim a molta gent de la ciutat d'Olot i per tant també considerem que és bo poder venir en aquest ple i que els grups municipals d'aquí doncs també ho escoltin.
Són paraules de la Marta Teixidor, la portaveu del comitè d'empresa a Ripoll. Tot i lamentar-ho, les forces polítiques donen per perduts els pisos de Can Guetes.
Uns i altres s'acusen de ser els responsables de la decisió de la FES que va avançar en primícia el setmanari al Ripollès. Algunes veus esperen que la inversió es pugui reconduir d'alguna manera per no perdre una inversió important en habitatge.
Una d'aquestes veus és la de la pròpia alcaldessa Sílvia Orriols.
De govern, evidentment, intentarem continuar amb converses amb la Fundació per mirar, si no és aquest projecte en concret, doncs de poder fer altres projectes que beneficiïn Ripoll, però em sembla clar doncs que hem perdut aquest tren per culpa doncs dels opositors polítics.
Unes 10 sol·licituds s'han presentat a la convocatòria per tal de poder arreglar els edificis del barri vell de Ripoll en matèria d'eficiència energètica. Si compleixen tots els requisits, en principi tenen el pressupost assegurat, ho diu Aleix Saborit, tècnic del programa de barris.
Jo penso que la major part dels edificis que s'han presentat, per el que jo he pogut revisar de documentació, crec que tenen moltes possibilitats de complir i bàsicament perquè són edificis molt vells, la majoria, bueno, tots són anteriors a l'any 35.
I un possible vedat de caça elitista impulsat per una empresa a Les Llosses i Sant Jaume de Frontanyà ha fet saltar les alarmes dels dos municipis.
Fa anys que una empresa està comprant terrenys i els veïns sospiten que l'objectiu és aquest gran vedat, tot i que no s'ha presentat encara cap projecte ni als ajuntaments ni al Departament d'Acció Climàtica.
L'alcalde de Les Llosses és en Jaume Cuner.
És una preocupació perquè no sabem per on van, però en tot cas no van en aquesta direcció que diem d'intentar fer coses en el territori que reverteixin en que sigui un territori més habitable. Aquest tipus de projectes que no estan clars, si volem fer coses de l'estanding, ens allunyem de la necessitat de viure en el territori gent normal que pugui treballar.
I recordeu que aquest cap de setmana hem de canviar l'hora. La gran majoria dels comerciants d'Olot afirmen que aquesta circumstància els perjudica.
Vell de comerç, doncs, tampoc és que ens beneficiï massa, perquè al carrer de Sant Rafel hi ha
És un carrer, bueno, suposo com tot Olot, que molt aviat de la tarda ja queden els carrers buits.
L'ambient que puguis veure en el carrer quan canvien l'hora, clar, si fos més aviat, no veus quasi bé ningú.
Especialment sí que m'afecta, perquè ja ara en aquest moment a les 8 ja el carrer queda buit, això vol dir que la setmana que ve a les 7 ja no hi haurà ningú.
Que s'ha retirat el client conforme canvia l'hora, perquè la nit arriba abans, és a dir, es fa fosc molt abans, la gent tenen ganes ja de retirar-se.
I els Premis 100% Emprenedors es celebraran a principis de l'any que ve amb un nou format.
Canviem una mica el format i el que farem, com que celebrem aquest 10 anys i volem fer una gran celebració i també un gran reconeixement, per tant els premis els farem entre el març i el maig de l'any vinent. Molta participació de la població, molta participació dels joves.
És la Gemma Canalies, és la responsable d'empresa de l'Ajuntament d'Olot, i la Unió Esportiva Olot busca la quarta victòria consecutiva a la Lliga i ho farà a Mollerussa.
Els lleidatans són vuitens a la taula i a casa ho han guanyat absolutament tot. Els olotins hi arriben líders i amb els ànims als núvols després de destronar el líder, l'Hospitalet. D'on és el dubte d'Albert Blázquez?
Hem de saber la dificultat que té i donar-li el valor. La veritat és que el que hem fet és increïble, vull dir, jo no ho he fet en cap equip, i si mires una mica les situacions de partit de 3 setmanes, és molt difícil que un equip guanyi 3 partits, i més amb la transcendència que era en aquest, no? Amb la qual cosa, vull dir, li hem de donar un 10 a l'equip i, bueno, i considerar que hem de seguir aquesta línia perquè és la bona.
8:35. De què us parlarem a partir d'ara? Doncs us parlarem de la Nàsia, és la castanyera del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot que torna a sortir al carrer. Es passejarà per escoles i per residències.
El personatge va ser creat per reivindicar les nostres tradicions i, sobretot, per ser valorat entre els més petits i els més grans.
I la Judit Lechón ens explicarà com es fan els panellets. La castanyada i Tots Sants estan a tocar i, tal i com indica la tradició, els panellets no poden faltar-hi. També serà un cap de setmana on la por i el misteri es tornaran a apoderar de Sant Esteve d'Envàs aquest cap de setmana.
Petits i adults podran gaudir de la 8a edició de la Nit de la Por organitzada per les MAMS. Comptarà un any més amb dues franges horàries diferents.
De què serveix la filosofia el dia d'avui? Té sentit que la fem a les escoles? En parlarem amb l'Aleix Agustí Polis, és filòsof, que ha participat aquesta setmana a la Setmana Crítica, aquesta iniciativa per posar en debat la filosofia que s'ha celebrat als instituts d'Olot. En esports, el vòlei fa passes endavant als ripollès. El Club Vòlei Ripollès comença una nova temporada amb un nou equip, l'Alaví, i amb nous jugadors i jugadores que volen fer créixer l'entitat.
De moment, el club continuarà participant en les lligues de Consell i esperen obtenir algun premi a les lligues Emporion al final de temporada.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Esquerra Republicana comunica al PSOE que les negociacions estan en perill i apunta a la ministra d'Hisenda.
Fons de la formació republicana avisen que no volen una negociació d'última hora i cal parlar a l'hora d'amnistia, rodalies i el finançament.
El Cercle d'Economia defensa l'amnistia si va acompanyada d'una renúncia a la unilateralitat.
El president de l'entitat, Jaume Guardiola, creu que és preferible una amnistia a la repetició de les eleccions.
Avui també és notícia que hi ha més llocs de treball, però puja l'atur al tercer trimestre a Catalunya.
A Catalunya hi ha 345.400 persones que busquen feina, 8.600 més que el segon trimestre, i hi ha més de 3 milions de persones ocupades, 62.400 més que fa 3 mesos.
La Unió Europea aprova per unanimitat demanar pauses i corredors humanitaris a Gaza.
Alguns països havien proposat un alto al foc, però Estats Aliats d'Israel hi estaven en contra.
Hamas anuncia la mort de 50 hostatges en els bombardejos israelians a Gaza.
En total, l'organització palestina va segrestar 222 persones en l'atac del 7 d'octubre.
I avui també és notícia que Rússia, que per cert, ara amb la guerra al Pròxim Orient, diguem que no té tant el focus posat sobre ella, exhibeix múscul nuclear després d'abandonar un tractat sobre proves atòmiques.
Vladimir Putin ha presidit aquesta setmana unes maniobres amb míssils que tenen capacitat per anar equipats amb càrregues nuclears.
I una notícia que acabem de saber és que les infeccions de transmissió sexual en augment a Europa alerten d'un màxim històric. Un grup d'investigadors adverteix del ressorgiment de casos d'infeccions com la gonorrea, la sífilis o el VIH al llarg d'aquesta última dècada.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat,
estalvi i seguretat logística.
I a aquesta hora comencem a llepar-nos els dits perquè els panellets estan a l'ordre del dia i és que arriba Tots Sants. La castanyada i Tots Sants estan a tocar i tal com marca la tradició sobre la taula, a les postres no hi poden faltar els panellets.
Els pastissers ja dediquen bona part del temps dins l'obrador a la cocció d'aquests dolços petits i rodons que formen part de la cultura catalana des de fa molts anys. Els més típics, els tapinyons, tot i que hi ha qui prefereix innovar i tastar-ne de gustos ben diferents.
Pols d'ametlla i sucre ben barrejat i afegim una mica d'aigua per fer la pasta i quan està a punt s'incorporen altres ingredients per tenir gustos diferents. La teoria és fàcil, ara per a posar-ho en pràctica cal una mica més de temps i dedicació. Això ho saben molt bé les pastisseries, que ja treballen a contrarrellotge per donar la benvinguda a la castanyada i amb ella els dolços típics de la temporada, els panellets. Tot i que la tradició és la mateixa a cada casa, hi ha famílies que es decanten per uns gustos o altres, encara que els més venuts sempre són els de pinyons. Joaquim Junyent és de la dolceria Junyent.
Des del típic de pinyó fins a altres que són, doncs, jo què sé, d'avellana o de iema o de cafè. L'estrella és el pinyó, que és el que a tothom m'agrada més. Saps? Hi ha gent que tenen diferents gustos, per això en fem de diferents, que així hi ha opcions.
Els catalans som gent de tradicions, fet conegut per les pastisseries que esperen amb ganes cada celebració per començar a oferir tota la varietat possible de dolços diferents. Per Nadal, torrons i tortells. Per Sant Joan, coca, principalment de crema, i durant la castanyada, panellets. Els aparadors de les pastisseries ja llueixen plens de panellets perquè aquesta castanyada i Tots Sants la tradició torni a cada casa en forma d'aquests petits pastissos rodons amb varietats per a tots els gustos.
L'Anàsia, la castanyera del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, torna a sortir als carrers i sobretot a les escoles i residències. El personatge va ser creat per reivindicar les nostres tradicions i sobretot per ser valorada entre els més petits i els més grans. L'acte central tindrà lloc aquest proper cap de setmana a la plaça Mercat. Ens ho explica la Sílvia Martí.
De la pandèmia en van sorgir idees molt interessants, com per exemple l'Anàsia, la castanyera del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Aquest personatge va ser creat l'any 2021 amb l'objectiu de ser estimada i valorada entre els més petits i els més grans, però sobretot per reivindicar la tradició catalana de la castanyera. Ho explica Adela Moya, presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot.
Reivindicar una mica les nostres tradicions i la nostra cultura, deixant a part altres modes, que totes són ben...
Són acceptables.
Són acceptables, exacte, però la nostra tradició de la castanyera es havia de reivindicar i portar-la a les escoles, principalment a les escoles amb el públic més petit.
L'agenda de l'Anàsia està plena d'activitats des del 23 fins al 31 d'octubre, però l'acte central serà el 28 al matí, que estarà a la plaça Mercat per fer-se fotos i vendre punts del llibre. També se la podrà veure pels carrers mentre va d'escola en escola amb els més petits o a les residències amb els més grans. És un moment especial pels dos públics, però sobretot pels més grans, que és una manera de reviure la seva infantesa i les seves tradicions.
I la gent gran també el que toca la fibra és que una persona, un cap gros, s'apropi amb ells i parli amb ells, que li dediqui aquells moments d'atenció.
Sí, aquells 5 minuts d'estar amb ell.
Són petits moments, grans moments per ells, petits grans moments per ells, perquè li dediques aquella mica d'atenció, i per ells és molt això.
Des del CIT es vol seguir visualitzant el personatge per continuar posant en relleu la nostra tradició i que no desaparegui malgrat les influències del Halloween. A més, destaquen que els moments que es viuen entre la Nàcia i els infants o la gent més gran són molt especials i bonics.
Viu la fira amb els 5 sentits. Observa les propostes més innovadores. Tasta els productes de proximitat. Flaira l'aroma de les grans idees. Palpa les tendències que estàs buscant i escolta tot el que tenen per explicar. 61a edició de la Fira de Mostres, del 28 d'octubre a l'1 de novembre, de 10 del matí a 8 del vespre, al Palau de Fires de Girona.
I ara, de 2:45, ens posem filosòfics.
Avui esmorzem amb...
amb l'Àlex Agustí Polis. És filòsof i té molt a dir sobre el món de la filosofia, mai més ben dit.
Amb el suport de Tweeting.
Àlex, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Molt bé, sí, molt bé.
Està molt bé que estiguem esmorzant amb tu per parlar de filosofia en aquestes primeres hores del matí. Vol dir que començarem el dia, diguem-ne, filosofant i a sobre amb les coses com a mínim una mica més reflexionades, no? Serveix d'alguna cosa la filosofia el 2023?
Serveix de moltíssim. Potser sí que la filosofia no és aquella disciplina que doni les respostes més sòlides, però hi ha autors que consideren que la filosofia el que ha de fer és fer-nos reflexionar sobre com fer bones preguntes. I és amb una bona pregunta que s'inicia qualsevol bona recerca.
En aquest sentit, la filosofia del 2023, o t'ho diré d'una altra manera, el que ens deien els clàssics encara és aplicable al 2023?
Totalment, totalment. A mi, per exemple, m'agraden molt totes aquestes escoles que neixen a l'època helenística, epicuris, estoics, cínics. Ells mateixos passaven per un moment de crisi en els seus contextos, que evidentment no és la mateixa crisi que puguem tenir avui dia, però d'alguna manera van ser respostes en aquest moment d'incertesa, i penso que són respostes que encara perduren i encara ens poden ajudar i ens poden orientar en un món com el nostre, que és un món incert i molt canviant.
Quin és el secret perquè la filosofia ens cridi l'atenció? Jo tinc una teoria personal, no sé si després coincidirà amb tu, però d'entrada m'agradaria que tu em diguessis quina és una mica la clau perquè la filosofia ens atregui, sobretot en la nostra època d'estudiants.
Clar, jo, per exemple, penso també una mica quan jo era estudiant i el que em va treure, a mi el que m'ha interessat de la filosofia és que hi havia moltíssimes preguntes que em feia que mai ningú abans havia sigut capaç de respondre'm. Llavors, a l'arribar al món de la filosofia i de la història de la filosofia, vaig descobrir certs personatges que també els havia inquietat coses molt semblants, o si més no les mateixes que a mi, i que donaven unes respostes que, com deia al principi, potser no són les més tancades, les més sòlides, a vegades fins i tot provisionals, però que feien una tasca molt interessant per aconseguir, doncs, això, trobar unes respostes i sortir d'aquest desconcert, no? Jo crec que això és el que més em va ajudar com a adolescent quan vaig arribar al món de la filosofia per primer cop, no?
Trobar un bon professor o una bona professora que t'enamori l'assignatura és clau perquè la filosofia ens penetri?
Totalment, totalment, i en filosofia, i m'atreviria a dir que en qualsevol altra matèria. En filosofia sí que és veritat que tenir un bon professor encara ajuda més, doncs, a fer-la atractiva, no? Perquè hi ha una part de formalisme, de com introduixes certs temes, de la teva retòrica, de l'oratòria, de com penetrar els alumnes, perquè al final també, tot i que són temes que tractin de la nostra realitat, a vegades, segons com, els estudiants els poden veure molt llunyans, no? I al final el secret és tenir un bon professor que sàpiga, doncs, això, introduir-te, si el temari diu que hem de parlar de la política, la Grècia antiga, que sàpiga, doncs, fer-t'ho connectar amb la política d'avui dia, fins i tot, no? O amb els propis interessos de l'alumne.
I parlant de connexions, com aconseguiu que els alumnes s'interessin per la filosofia avui, en un moment en què reben tants estímuls?
Sí, aquest és un gran tema. Realment vivim en un món molt immediat i a vegades fins i tot els alumnes estan sobreestimulats, però penso que és precisament això. La filosofia et dona unes claus i et dona unes pistes i per seguir aquestes claus t'has d'aturar una mica, si més no. La filosofia necessita de certa tranquil·litat i penso que ells al final també és el que acaben agraint, perquè qui no té temps no té temps de reflexionar tampoc.
Quines són les inquietuds dels joves d'avui en matèria filosòfica?
Doncs mira, diria que hi ha molt d'interès per qüestions d'ètica. Sempre quan presento qüestions, per exemple, d'ètica animal, d'ètica de caire ambientalista, també el gran tema de la identitat, temes de sexualitat, aquests són temes que els joves no només els interessa, sinó que diria que fins i tot a vegades estan més desperts o més conscients que molts adults, no?
Els conceptes filosòfics també s'adapten a les noves realitats. És una... Ara anava a dir... És una filosofia canviant, és a dir, el temari canvia en funció de com es mou la societat o és un concepte estàtic, el concepte filosòfic?
Sí. És una molt bona pregunta perquè, de fet, hem tingut fa poc un canvi educatiu, un canvi de currículum. A mi m'agrada pensar, o sigui, que hi ha dues realitats, no? Una és la realitat del currículum, que malauradament és més encursetada i, per tant, En aquest sentit, doncs, expliques bàsicament les nocions que hi ha en aquest currículum, tot i que penso que també el professor ha de saber sortir-ne, no? Però després, si parlem de l'investigació filosòfica o del que els filòsofs fan avui dia, diria que sí, evidentment, el filòsof ha de ser capaç d'observar la realitat i de categoritzar-la i de crear conceptes, perquè és que, si no, de què estaria parlant, no? Per parlar de qualsevol cosa faria ficció, no?, més que filosofia.
I tot això és compatible en un moment de xarxes socials i en un moment de tanta immediatesa?
Clar, és una mica per on volia anar, no? Que clar, la immediatesa dificulta, però per això precisament és tan important la filosofia, per trobar aquest temps, per parar, per reflexionar. Hi ha un filòsof ara coreà, Byung-Chul Han, que ell, per exemple, explicava que va començar la carrera de literatura i es va passar a filosofia perquè llegia lent. Llavors la filosofia necessita d'aquesta lentitud i necessita aquests processos de digestió lents per poder copsar les coses. I penso que està molt bé que ens forcem a fer això, precisament perquè és que vivim en un món que no és que sigui ràpid, és que és trepidant, no?
Àlex, i els pares i mares, com podem ensenyar filosofia als nostres fills i filles?
Jo sempre penso que la millor noció de filosofia que poden donar els pares és la coherència. Moltes vegades els adolescents, els nens, acaben veient que a casa o a l'escola hi ha falsos profetes, no? El professor que els diu A i ell fa no A, el pare que fa A i ell que diu A i fa no A. Llavors, a mi em sembla que la millor lliçó de filosofia moral, d'ètica, és precisament l'exemple, no? I crec que això és fonamental, fins i tot això, no? Si volem tenir, doncs, mainada que es cregui, doncs, que s'ha de jugar net i amb unes regles del joc clares, no?
Àlex, Agustí i Polis, et convidarem un altre dia per parlar, per reflexionar amb molta més calma sobre la filosofia, però ara ho hem de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos els 5 minuts més i per esmorzar amb nosaltres avui. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Adéu.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972-26-24-25.
5 minuts més.
I ara és el moment de parlar de la por, perquè ens acostem a Tots Sants i ja sabeu que la por és d'aquelles coses que s'explota aquests dies, eh? La por i el misteri es tornaran a apoderar de Sant Esteve d'Envàs aquest cap de setmana. Petits i adults podran gaudir de la 8a edició de la Nit de la Por, organitzada per les MAMS. Comptarà un any més amb dues franges horàries molt diferents, Sílvia.
Aquest dissabte, Sant Esteve d'Envàs acollirà la 8a edició de la Nit de la Por, organitzada per les MAMS. Aquesta activitat familiar està prevista per un màxim de 1.000 persones que es repartiran en dues franges horàries diferents, una a la tarda i una al vespre. Des de l'organització es recomana que els nens i nenes que tinguin més por vagin a la primera franja, ja que encara és de dia, i sobretot que els menors fins a 11 anys sempre vagin acompanyats d'una persona adulta. Ho explica Rosa Sinyol, presidenta de les MAMS.
Sempre aconseguim que els nens petits vinguin a aquesta franja, però clar, això depèn de cada nen, perquè hi ha nens que amb 8 anys poden tenir por i nens que amb 3 anys no en tenen de por. Vull dir que això és molt relatiu, però que sí que diem a la gent que si volen veure sobretot les llums i tot, els decorats millor, és millor la segona franja.
Cada any s'explica una història diferent que serveix com a fil conductor de l'activitat i sempre intenten que aquesta potenciï la cultura popular. Enguany comptaran amb la participació d'un gegant de Centelles, que és un home boc i una bruixa. L'entrada costa un total de 7 euros que es destinaran en els àpats dels actors que participen de manera voluntària i uns petits obsequis pels nens i els adults.
Tots els nens tenen una paperina de caramels terrorífics. Després les bruixes guia els donen una campaneta a cada nen, que és per espantar les pors. O sigui, tots els nens, quan marxen al primer torn, van amb una campaneta que la bruixa guia els diu que si en algun moment tenen por, la poden fer sonar, i fa gràcia perquè a vegades veus nens que sí que la van movent. I després pels pares, quan arriben a la plaça, que sempre hi ha la castanyera, perquè la Nit de la Por sempre s'acaba amb l'escena de la Maria Castanyera, tenen castanyes i ratafia.
L'entitat MAMS compta actualment amb 120 sòcies i amb molts voluntaris que organitzen diferents activitats per a tota mena de públics, però sobretot dirigides a un àmbit familiar.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Amb 6 minuts, les 9, el vòlei fa passes endavant al Ripollès. El Club Vòlei Ripollès comença una nova temporada amb un nou equip, l'Alaví, i amb nous jugadors i jugadores que volen fer créixer l'entitat. De moment, el club continuarà participant a les lligues de Consell i esperen obtenir algun premi a les lligues Emporion a final de temporada. És una crònica d'en Martí Palau.
El Club Vòlei Ripollès ha arrencat una nova temporada amb les piles carregades. L'entitat ripollesa compta enguany amb un nou equip, l'Alaví, que de moment està format íntegrament per nenes i que esperen poder sumar una nova persona a la plantilla per poder començar a jugar partits de Lliga de Consell a partir del gener. Així doncs, el club compta amb un equip a la vi, un infantil, un cadet i un juvenil, tot i que aquests dos últims entrenen junts. D'altra banda, un dels objectius que es marca al club és millorar els resultats de l'any passat, quan l'equip juvenil es va quedar a les portes d'aconseguir una plaça al podi de les Lligues Emporion. Així ho explica Laura Serrat, copresidenta del Club Vòlei Ripollès.
Com que vam guanyar un partit i vam perdre en un, vam estar com a punt d'arribar a tindre podi. I això ens ha quedat com una mena de cuca dintre, que aquest any el nostre objectiu és tornar a les Lligues Emporion per aconseguir algun premi. Clar, els equips han canviat molt perquè els nois i les noies canvien de categoria perquè es fan grans, diguéssim, i això fa que tornem a començar la temporada amb gent que no es coneix entre ella, per tant tots els equips són nous pràcticament.
Tot i ser un club molt nou a la comarca, des de la direcció són optimistes i creuen que l'entitat es troba en bon estat de salut, sumant nous jugadors i jugadores i creant nous equips. Els diferents equips del club entrenen al pavelló de l'Avellaneda, a la pista de l'Institut Abat Oliva i al pavelló Mercè Guix de Campdevànol, segons dia i horaris. De moment, el Club Vòlei Ripollès no té intenció de federar cap categoria fins que els equips no estiguin més consolidats i aquesta temporada participaran a les diferents lligues de Consell.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà. 5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
Tanquem la paradeta i tornem dilluns a la mateixa hora per informar-vos de la millor manera. Recordeu que aquest cap de setmana s'ha de canviar l'hora. Per tant, cal tenir-ho molt en compte. Que passeu un molt bon cap de setmana.